On a RAC1 amb Jordi Basté, on passen les coses. RAC1, tots som u. RAC1, tots som u.
Les 8 en punt, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Avui per fi, sí, després de mesos de marejar la perdiu i d'un silenci pràcticament absolut per part de Junts, ja hi ha pacte amb el PSOE. Carles Puigdemont l'ha valorat d'aquesta manera.
Entrem en una etapa inèdita, una etapa que caldrà saber explorar i explotar. Una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat que tinguem d'emprar les eines que hem acordat i en la qual no ens hem fixat cap altre límit que la voluntat del poble de Catalunya.
I per la banda dels socialistes, l'home que ho ha negociat tot directament des de Brussel·les, Santos Cerdán, que ha dit això.
Han pasado 6 años desde el 2017 y el conflicto de fondo en Cataluña sigue sin resolverse. Hemos dado pasos importantes estos años y ahora, a pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política i negociada.
En total, 4 pàgines d'un document signat pel mateix Cerdán i per Jordi Turull que marquen aquestes bases de l'entesa i que de seguida repassarem amb més detall. L'altre implicat en les negociacions, Esquerra, que celebra aquest acord, n'ha parlat aquesta mateixa tarda el president aragonès, i avui en temps de tertúlia li preguntarem a la portaveu del partit, Raquel Sans, si creuen que el que ha signat Junts amb el PSOE és un bon acord o no. Un pas, en tot cas, que ara sí posa rumb cap a la investidura de Pedro Sánchez, que, amb tota probabilitat, es resoldrà la setmana que ve. Per tant, s'acaben aquests 5 mesos llargs d'incertesa des de la convocatòria d'eleccions anticipades, recordem, el passat 29 de maig. El que no s'acaben, però, com a mínim de moment, de fer tot el contrari, són les concentracions convocades contra l'amnistia. Avui, des de les 7 de la tarda, n'hi torna a haver una davant la seu del PSOE a Madrid, però també a Barcelona, l'ultradreta, que intenta desestabilitzar el pacte fent pressió al carrer i a aquesta hora es dirigeixen cap a la delegació del govern, en el cas de la capital catalana. De seguida també connectarem amb aquests dos punts i durant tot el programa estarem pendents de possibles aldarulls. I enmig de tot plegat parlarem també de l'intent d'assassinat d'Alejo Vidal Quadras. A poc es coneixen més detalls del cas i atenció, perquè ara sembla que podria estar relacionat amb el règim de l'Iran i amb una possible venjança internacional amb un sicari. De seguida també en repassarem els detalls, però realment és un cas que cada vegada també sembla més surrealista. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, ens espera una nit en molts casos una mica més suau. Demà al migdia les temperatures pujaran un parell de graus a moltes comarques. Al matí nevarà la Vall d'Aran i a zones properes a partir dels 1.400 a 1.600 metres i a la tarda s'hi sumaran ruixats al nord de les comarques de Girona. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
El pacte entre Junts i el PSOE per la investidura que agita la reacció de la dreta als carrers. Després de mesos parlant-ne, també de setmanes de negociacions, finalment avui ha arribat l'acord que farà Pedro Sánchez, un altre cop president d'Espanya, un pacte entre Junts per Catalunya i el PSOE, en què es proposen obrir una nova etapa i també resoldre el conflicte històric.
El text inclou la llei d'amnistia des del 2013 fins a l'actualitat i un mecanisme internacional per verificar el seguiment de tot el procés de negociació. A canvi, els de Carles Puigdemont votaran a favor de la investidura de Pedro Sánchez la setmana vinent, un acord que és per donar estabilitat a tota la legislatura, condicionat, això sí, al fet que es compleixin els acords.
Ara de seguida us n'expliquem tots els detalls, però a aquesta hora l'actualitat també ens porta a fer 2 connexions en directe, Barcelona i Madrid, per la reacció de la dreta i de l'extrema dreta davant d'aquest pacte. Una protesta que es preveu més multitudinària un cop més és la de la capital espanyola davant la seu del PSOE al carrer Ferraz. Anem cap allà a última hora. Jordi Armenteres, bona nit.
Sí, bona nit. Una protesta que ara a aquesta hora ja és més multitudinària que ahir. Ben bé hi ha el doble de gent al voltant de 3.000 persones ara mateix que s'apleguen en una de les cantonades de Ferraz. Un altre grup d'entre 200 i 300 persones venen des de la seu del Parlament Europeu aquí a Madrid, a uns 2 quilòmetres. Concentracions, això sí, totalment pacífiques. Fins i tot hi ha pares amb nens i no hi han vist perfils radicals ni perfils encaputxats. Des de les 7 que criden, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha arribat ara fa uns minuts i ha servit de fet de catalitzador de tots aquests crits i reivindicacions. Hi ha una nau de crit, que és Pedro Sánchez dictador, assumint, per tant, el discurs d'avui tant de Santiago Abascal com també el d'Isabel Díaz Ayuso. La resta de crits contra Puigdemont, el rei, la policia i la premsa, els habituals de cada dia d'aquesta última setmana.
Doncs evidentment que seguirem molt pendents d'aquestes concentracions. Quan hi hagi novetat, Jordi, tornarem a connectar amb tu de seguida. Fins ara.
Fins ara.
Però com dèiem, aquest cop la manifestació no només s'ha convocat a Madrid, Vox també es manifesta a aquesta hora a Barcelona, cap a la seu de la delegació del govern espanyol a Catalunya. Està seguint aquesta marxa el Joan Torres. Joan, bona nit.
Bona nit, doncs entre 100 i 150 persones han sortit de la plaça Artós fa una estona en direcció de la delegació del govern espanyol en contra del pacte del PSOE amb Junts. La majoria són joves amb banderes espanyoles. Manifestació convocada per l'Os de Artós, que ha alentat Vox, l'encapçala una pancarta amb el lema España no se vende, España se defiende, i entre les principals proclames de la marxa podem sentir diverses, amb insults contra Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, a qui els concentrats acusen de ser uns delinqüents i per qui demanen presó. També crits contra l'amnistia i que diuen que Espanya s'ha convertit en una dictadura. Ara mateix la manifestació arribant mica a mica a la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca.
Una concentració, per tant, com ens deia el Joan, amb poc més d'un centenar de persones que, de moment, pel que sembla, doncs no té cap similitud amb la que s'ha convocat a Madrid. Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara, bona nit.
I tot plegat també després que Junts per Catalunya, com deien, i el PSOE donin per fet que l'acord obre una oportunitat històrica per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya. Els dos partits han pactat la llei d'amnistia, investigar els casos de l'Ofer i s'han instat a continuar negociant. De fet, Junts per Catalunya i els socialistes comencen una nova negociació discreta i amb un verificador internacional per aconseguir resoldre el conflicte. Carles Puigdemont ha deixat clar que la relació entre els dos partits no és bona, però que hi ha predisposició de les dues parts per tirar endavant la negociació.
Reconèixer el problema real era, doncs, una condició indispensable. El document que hem signat significa un canvi d'enfocament en la narrativa oficial que hem anat escoltant fins ara, i és bo que s'avanci en aquesta línia, perquè sense això, cap dels assoliments no podrà resistir el pas del temps, i si alguna cosa ens caldrà a partir d'ara, és que els acords a què es pugui arribar siguin irreversibles, que resisteixin al pas del temps i que permetin construir el damunt sense temes reculades.
Tant ell com el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que han comparegut des de Brussel·les per explicar l'acord. Corresponsal de RAC1 a la capital belga, Lluís Tobar.
Ho han fet en dues compareixences per separat i després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, firmessin a porta tancada l'acord en un hotel. De fet, no hi ha imatge de la signatura. En una sala plena de gom a gom de periodistes, Santos Cerdán ha explicat que l'acord amb Junts torna a la política un conflicte polític i que és una oportunitat única que fa girar pàgina de l'època del procés i que culmina amb una llei d'amnistia des de l'any 2012.
Constituye una voluntad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. La oportunidad es real y la voluntad también.
Cerdán ha explicat que l'acord és de legislatura, però faltava per escoltar Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat ha comparegut dues hores després, també en una sala rebentada a premsa, però sense admetre preguntes. I aquí Puigdemont diu que el PSOE s'haurà de guanyar l'estabilitat de la legislatura any a any i que s'ha acabat el pacte a canvi de res.
A diferència de la legislatura passada, en què el govern de Pedro Sánchez va arrencar amb l'estabilitat garantida a la butxaca, aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. D'alguna forma, el a cambio de nada ha anat a la paperera de la història.
Tot plegat ho verificarà un mediador internacional en un grup de treball amb els dos partits que es reunirà ja aquest novembre en un lloc fora de l'estat espanyol perquè Puigdemont hi pugui participar.
I com dèiem, Junts per Catalunya i el PSOE, que han segellat l'acord per la investidura aquest matí, els encarregats de fer-ho han estat el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. L'acord inclou la llei d'amnistia i també el marc de la negociació que ha de començar a partir d'ara, diria Santa Susagna.
L'acord té 4 pàgines i consta de 3 parts. La primera parla dels antecedents polítics i marca la sentència contra l'Estatut com a punt d'inici del conflicte polític. En la segona es parla d'una oportunitat històrica per solucionar-lo i els dos partits es comprometen a obrir una nova etapa que acabi amb una solució pactada. I la tercera són els acords. Si bé deixen clares les discrepàncies entre els dos partits, també expliquen com anirà la negociació. Reunions a dues bandes amb un verificador internacional que es començaran a fer ja aquest mes de novembre. Què s'hi parlarà? Doncs de les limitacions de l'autoritat l'autogovern i del reconeixement nacional de Catalunya. Junts proposarà el referèndum i el PSOE millorar l'autogovern. I sobre la part econòmica, Junts demana recaptar tots els impostos des de Catalunya i el PSOE renovar el model de finançament. Ara bé, els dos partits sí que coincideixen a fer un pla perquè tornin totes les empreses que van marxar de Catalunya durant el procés.
Ara bé, sens dubte, un dels grans acords és la llei d'amnistia, però realment com queda aquesta part, Adrià?
La llei queda pactada i inclou tots els represaliats relacionats amb el procés independentista des del 2013 a l'actualitat. Ara bé, queda oberta a incloure-hi més casos. Estem parlant del que demanava Junts per Catalunya, dels afectats per l'OFER. Alguns noms, com Josep Lluís Alay o Gonzalo Boye, Junts i el PSOE, han pactat que tots aquests casos s'analitzin a les comissions en marxa que hi ha al Congrés, com la de l'Operació Catalunya, i allà es determinarà quins han estat casos de persecució judicial i quins no ho han estat. Els que s'ajustin es podran afegir més endavant a l'amnistia, tot plegat dins d'aquest pacte que segella la investidura de Pedro Sánchez i la legislatura espanyola. Junts es compromet a ser soci estable, això sí, si es compleixen tots aquests acords.
Per cert, que per explicar els detalls de tot aquest acord i també donar resposta a tot el que ve a partir d'ara, demà el secretari general de Junts, Jordi Turull, que serà el Món a RAC1, entrevistat per Jordi Basté. Sobre l'acord entre Junts i el PSOE i les conseqüències polítiques que tindrà, li hem preguntat al redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra, què en pensa.
L'acord de Carles Puigdemont amb el PSOE implica canvis de fons a la política catalana. El primer i més directe, el viratge de l'expresident a la dinàmica de la negociació. Per això, Puigdemont necessitava vestir d'èpica el pacte amb el socialisme espanyol i desmarcar-se dels resultats obtinguts en els darrers anys per Esquerra. Junts i els republicans, però, són ara en un mateix pla, el de l'estira i arronsa amb l'Estat a canvi de contrapartides. Puigdemont pot atribuir-se la llei d'amnistia com a principal as de la negociació. Ha esgarrapat un mecanisme de verificació internacional i ha reescrit la definició del conflicte polític. Però qui de moment cobra per avançat és Pedro Sánchez. Té els vots per a la investidura, senyent les sortides del conflicte al marc de la Constitució i sense haver resolt peticions prèvies, com la de l'oficialitat del català a Europa. L'acord té prou marge d'interpretació perquè Puigdemont pugui dir que discutirà sobre el referèndum i que Sánchez mostri que té un acord de legislatura. Però el canvi de fons més rellevant és la sacsejada en el capítol d'aliances. Els socialistes incorporen Junts a l'equació dels pactes. Cal tenir-ho en compte pel que pugui passar a l'Ajuntament de Barcelona i en el futur a la Generalitat.
Gràcies, Joan. I mentrestant, i en espera del que pugui passar aquest vespre en aquestes protestes, de les quals, com dèiem, n'estarem molt pendents, el PP que endureix el to contra Pedro Sánchez i assegura que l'acord amb els independentistes posa en perill la democràcia. És un discurs que, salvant algunes diferències, s'assembla bastant a la reacció que avui ha tingut Vox. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la dreta i l'extrema dreta responen si fa o no fa el mateix al pacte entre Junts i el PSOE. Segons Alberto Núñez Feijó, l'amnistia suposa un dels pitjors moments de la democràcia.
El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El golpe del terrorismo de ETA durante décadas. Y el golpe perpetrado por el independentismo catalán en 2017 fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España. En este caso, el desafío de los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del gobierno.
I Ayuso aquest matí anava un pas més enllà. La presidenta madrileña avisa que Espanya està abocada a una dictadura.
Hace tres semanas ir a Waterloo era un escándalo. Ahora que el futuro de España se decida desde allí es lo normal. Es a lo que nos están llevando, a una dictadura.
Per això el PP manté les mobilitzacions d'aquest diumenge al migdia a totes les capitals de província de l'Estat i demana prudència aquesta nit.
Com dèiem, però, Vox, que calca el discurs del PP, Santiago Abascal, considera que el pacte amb els independentistes és un cop d'estat i demana la mobilització de la gent. De fet, ja avisa que anirà per llarg.
Iniciamos en el día de hoy una resistencia civil que será larga. Porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos. Pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos.
Resistència civil llarga. Justament per això els socialistes demanen a PP i Vox que acceptin els resultats de les eleccions. El portaveu del PSOE, Pilar Alegría, creu que l'extrema dreta s'ha cruspit al PP.
El señor Feijó es el responsable de haber rendido su partido a la ultraderecha y que el Partido Popular esté siendo devorado por los ultras de dentro y de fuera de su partido.
I per cert que a Cádiz, concretament a Sanlúcar de Barrameda, han agredit al mig del carrer el líder del PSOE a crits de traïdor. Es tracta de Víctor Mora, secretari general del partit al municipi. L'han insultat i tirat a terra d'una empenta. El PSOE denuncia que l'atac s'ha fet pel clima de crispació generat per la dreta. I a tot això, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aplaudeix que per fi Junts per Catalunya i el PSOE s'hagin posat d'acord. Creu que el pacte és bo pel país i treu pit que Esquerra encetés la via negociadora amb l'Estat. Laia Colomer.
Si des d'Esquerra eviten de totes entrar el cos a cos amb Junts, això tot i els clatellots de Puigdemont, que avui ha dit que ells no negocien a canvi de res, amb clara referència als republicans. El president s'ha limitat a dir que l'acord és una bona notícia i s'alegra que Junts, diu, s'assumi a l'estratègia negociadora.
Celebro que coincidim a la via de la negociació i, per tant, el que és important són els acords en si i, per tant, amb aquests acords, amb el conjunt dels acords, hi guanya Catalunya i jo, com a president de Catalunya, el que em fixaré és en el que guanyi el país per davant de tot.
Des d'Esquerra també confien que l'acord sigui una oportunitat per coordinar-se millor estratègicament i demanen registrar la llei d'amnistia com més aviat millor.
El president, que n'ha parlat des del Parlament, on precisament avui s'ha rebutjat fer una altra llei per un referèndum. Ho proposava la CUP, però Esquerra i Junts s'han abstingut.
Els republicans creuen que ara no és el moment de fer una nova llei, mentre que per Junts és vàlida la del 2017. Ho deien els diputats Jordi Orobitg i Mònica Sales.
Entenem que està descontextualitzada, que probablement tenia el seu motiu, la seva raó de ser l'any 2017, i per això vam fer el que vam fer, i podria ser que en tingués en un futur, però que a dia d'avui no és així.
Per a Junts continua vigent i mantenim aquest compromís amb tots els milions de persones que el van fer possible. Si el volen llançar a la paperera de la història, no compten amb el nostre suport, que no en serem còmplices.
La CUP els ha retret que hagin desvinculat l'autodeterminació dels acords amb el PSOE.
Doncs de tot plegat en parlarem en temps de tertúlia amb la portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sans. Amb aquest acord entre Junts i el PSOE ja enllestit, ara el calendari però passa per una investidura la setmana vinent, però ara mateix el dia no és clar perquè per arribar-hi encara hi ha passos per completar.
Primer, la negociació amb el PNB, que ha d'entrar tant sí com no a l'equació per tal que surtin els números. Bildu va ser el primer partit a anunciar el suport, però també tenen negociació en marxa per l'estabilitat de la legislatura. A més, hi ha un vot de coalició canària que podria sumar-se al sí de la investidura. Tot això suposa signatures d'acords i, per tant, endarrerir tot el procés. La previsió és que demà ja s'anunciï la data d'investidura per la setmana vinent en paral·lel al registre de la llei d'amnistia. Si tot això es compleix, la votació podria ser dijous de la setmana que ve i la presa de possessió davant el cap d'estat el divendres 17. Això vol dir 10 dies abans del termini límit per no repetir eleccions.
I a tot això, no només des del terreny polític arriben crítiques a l'acord entre Junts i el PSOE, les principals associacions de jutges de l'Estat també carreguen durament contra el pacte per les referències que fa a l'Ofer i també a la judicialització de la política.
No agrada gens a les quatre principals entitats d'aquest àmbit, associacions conservadores, però també jutges i jutgesses per la democràcia. Diuen que l'acord conté referències explícites que parlen de la possibilitat de desenvolupar comissions d'investigació per determinar situacions de l'Ofer. Tot i que no citen directament l'amnistia, destaquen que això podria fer que es modifiquessin sentències o procediments judicials, cosa que consideren una intromissió a la independència del poder judicial i un trencament de la separació de poders. A més, al text, aquestes associacions afegeixen que aquesta mena d'expressions poden generar desconfiança en la justícia i que, per tant, no són acceptables.
I precisament en aquest sentit, una de les incògnites de si entrarà o no en aquesta llei d'amnistia és Gonzalo Boy. És un cas de l'Ofer perquè està acusat de blanquejar beneficis d'operacions de narcotràfic. Doncs bé, aquesta tarda el mateix protagonista s'ha referit a l'amnistia, diu que la llei no impedirà que el Tribunal Europeu de Drets Humans es pronunciï sobre la vulneració de drets fonamentals als líders del procés. L'advocat de Carles Puigdemont ho acaba de dir en una conferència a l'Ateneu barcelonès. I anem en directe. Marc Poyato, bona nit.
Bona nit. Si Gonzalo Boye no vol entrar a valorar l'acord d'avui entre Junts i el PSOE, ni tampoc vol parlar sobre el possible retorn de Carles Puigdemont, l'advocat mostra cert optimisme per la futura llei d'amnistia, però diu que és molt important conèixer la lletra petita.
Hoy, tres o cuatro asociaciones judiciales han hecho un comunicado en contra de un acuerdo político que habla de una ley que, como ha dicho el propio presidente Puigdemont, todavía no está acabada. Una ley cuyo auténtico valor político va a venir dado por el espectro de afectados al que alcance dicha ley, incluidos los afectados de la Lawfare.
Boye diu que un cop la llei estigui aprovada caldrà estudiar cas per saber concretament a qui afecta aquesta llei i com s'aplicarà.
Gràcies, Marc. Bona nit.
Bona nit.
I qui no en té prou amb l'amnistia acordada entre l'independentisme i el PSOE és Pablo Hasél. La defensa del raper creu que l'amnistia hauria d'incloure tots els represaliats per l'estat més enllà del procés. Ho ha dit avui després de rebre una galleda d'aigua freda de la justícia europea. Benet Iñigo.
Sí, perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans ha tombat el recurs de Hassel per la sentència que el condemnava per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona. Segons els jutges d'Estrasburg, la pena de 9 mesos de presó que li van imposar a l'Audiència Nacional és proporcionada. L'advocada del raper, Alejandra Matamoros, denuncia que és un canvi de criteri respecte al que havia dit fins ara.
Vemos que esa doctrina que ha tenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante muchísimos años ha cambiado radicalmente. Ha considerado que las críticas a cargos públicos, como pueden ser la corona en el caso del Estado español o la policía, no pueden ser sometidas a unas críticas tan duras como las que ha hecho Pablo.
La defensa va posar com a exemple el cas d'Ernesto Otegi, a qui van donar la raó per dir que el rei emèrit era el cap dels torturadors. Pels jutges, però, no es pot comparar perquè Otegi era un càrrec electe.
Les 8 i 20 minuts, i ho dèiem en començar, embolica que fa fort en aquest intent d'assassinat d'Alejo Vidal Quadras. A mesura que passen les hores que coneixem més detalls d'aquest cas i tot plegat podria estar relacionat, com dèiem, amb el règim de l'Iran i amb una possible venjança internacional amb un sicari pel mig. Però primer anem a pams. Aquest migdia a Madrid un home ha disparat un tret a la cara a l'exlíder del PP i fundador de Vox, que en principi a hores d'ara es troba fora de perill. Què en sabem, però, del cert, Arnau?
Doncs que Vidal Quadras continua ingressat a l'hospital i que la seva vida no corre perill. Sobre l'intent d'assassinat, alguns detalls, per exemple, que fonts de la policia asseguren a RAC1 que no té cap relació amb la política espanyola, com han fet creure interessadament alguns satèl·lits de l'extrema dreta aquesta tarda. De fet, podria tractar-se d'una venjança pel suport de Vidal Quadras a l'oposició del govern iranià. És la versió que, segons alguns mitjans, ell mateix ha donat a la policia fa unes hores. Sigui com sigui, la investigació continua en marxa i a hores d'ara encara no s'ha detingut el responsable del tret.
Evidentment, també estarem molt pendents per si hi ha alguna novetat respecte a aquest cas. I d'altra banda, el conseller de Salut, Manel Balcells, surt en defensa d'Alba Vergés i insisteix que la campanya de vacunació contra el Covid es va fer amb criteris de salut pública. Això després que la justícia hagi deixat l'exconsellera a un pas de la imputació pel retard de la immunització de la policia espanyola i també de la Guàrdia Civil. Balcells assegura que l'acusen per ser independentista.
Es tracta, des del nostre punt de vista, d'una persecució política per part dels sindicats policials, líders i responsables independentistes. Per tant, en aquest sentit, des del govern, tot el suport i esperem que no arribi lloc.
Ara bé, el magistrat que investiga el cas l'assenyala com a màxima responsable de paralitzar les punxades a les forces de seguretat de l'Estat, Benet.
Amb la investigació gairebé tancada, el jutge apunta cap amunt, assegura que uns missatges de WhatsApp aportats per altres imputats són inequívocs i per això convida Vergés a declarar voluntàriament.
La instrucción practicada ha revelado elementos incriminatorios contra doña Alba Vergés y se dispone además de prueba documental inequívoca que evidencia la directa participación de la entonces consellera de Salud en la decisión de suspender la vacunación ya programada para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
Com que és vicepresidenta del Parlament, no la pot imputar ell directament, però si no respon, enviarà el cas al TCJ. El jutge també considera responsables de prevaricació exalts càrrecs del departament com Marc Ramentol o Josep Maria Argimon, però en canvi finalment deixa fora del cas la llavors sotsdirectora de Salut Pública, Carmen Cabezas.
I d'altra banda, la comunitat educativa de Barcelona aposta per fer una regulació única i uniforme de l'ús dels telèfons mòbils per tots els centres educatius. Admeten, això sí, que pugui ser més o menys laxa en funció de l'edat dels alumnes. Aquesta tarda ho han debatut en un ple extraordinari del Consell Educatiu de la ciutat que s'ha fet en un institut escola de l'Eixample. Anem cap allà, Udal Martínez.
Una trobada en què han participat docents, famílies o entitats vinculades a l'educació. La conclusió ha estat clara. Cal que el departament faci una regulació unitària per tots els centres del país sense fer diferències entre ells. I el sentit majoritari dels assistents és que el mòbil només ha de poder entrar a l'aula si és per motius estrictament pedagògics. Ho explicava el regidor d'Educació de la ciutat, Lluís Rebell.
D'una regulació adequada a les diferents edats, d'una regulació progressiva, però d'una regulació basada en criteris unificats pel conjunt del sistema educatiu. És a dir, que no depengui estrictament de l'autonomia dels centres educatius.
Tot i això, les conclusions definitives del ple no les enviaran al departament fins aquí uns dies.
De moment, Barcelona, que és el primer servei territorial que es pronuncia sobre la regulació dels mòbils a escoles i instituts, els propers dies, però també ho haurem de fer tots dins d'aquest procés participatiu que ha engegat el departament, Eudald.
Sí, un procés que acabarà amb l'obligació que tots els centres del país hagin regulat l'ús d'aquests dispositius abans d'acabar el curs actual. Un cop es recollin totes les opinions, el departament establirà les pautes per fer aquesta regulació al mes de gener. Tot i això, el secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, diu que d'entrada es vol donar certa flexibilitat als centres.
El que evitarem serà un mandat imperatiu de que heu de fer-ho i d'aquesta manera, però que acotaran molt perquè això quedi ben regulat.
Segons les dades del departament, entre els centres que ja tenen alguna regulació pròpia, n'hi ha un 44% que no permeten l'ús del mòbil a cap espai, un 66% només si ho indica el professor i un 12% només al pati.
8 i 25, 6 de cada 10 menors víctimes de violència sexual tenen trastorn d'estrès posttraumàtic, depressió o ansietat. Així ho ha comprovat la unitat especialitzada de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que l'últim any n'ha atès més de 300 casos. Ara bé, els professionals recorden que amb un tractament adequat aquestes víctimes podran fer vida normal.
De mitjana reben tractament durant un any, tot i que cada cas és diferent. Com ha explicat la psicòloga clínica Mireia Forner, primer cal abordar els problemes psicològics de la víctima i donar-li eines per gestionar-los. No serà fins després que es tractarà específicament l'agressió que els va provocar.
No entrem directament a treballar l'experiència traumàtica. Inicialment el que treballem és amb el que seria una fase d'estabilització, en què treballem els símptomes més importants que està presentant aquest nen, aquesta nena o aquest adolescent. Treballem també doncs, el maneig de l'ansietat, que aquest nen, aquesta nena, aquest adolescent pugui aprendre tècniques de respiració, de relaxació, de mindfulness, de l'espai segur.
El perfil de pacient és el d'una nena d'entre 8 i 12 anys.
I encara sobre violència sexual, la Fiscalia demana investigar 4 possibles abusos a menors per part d'un infermer dels jesuïtes de CASP de Barcelona. Hauria passat als anys 2000 i 2001, quan les víctimes eren menors d'edat.
La Fiscalia de Barcelona ha rebut 2 denúncies contra l'home i s'han sumat a 2 més que ja van denunciar el cas pel seu compte. L'escola barcelonina, a més, ja té historial d'abusos sexuals. Fa un any es va destapar el cas d'un sacerdot que hauria agredit més de 200 alumnes. I 2 exalumnes més també van assenyalar encara un altre sacerdot d'haver-los fet tocaments.
I atenció a això, fer un TAC als menors d'edat augmenta lleugerament el risc de càncer, tot i ser petit, però no es pot obviar. Ho diu un estudi d'IS Global que demana preparar les proves de manera quirúrgica per tal de reduir l'exposició a les radiacions. Joel Penya.
L'estudi publicat a la revista Nature Medicine diu que per cada 10.000 menors de 22 anys que s'han fet un TAC, a tot estirar, 2 poden desenvolupar un càncer de sang en els 12 anys posteriors a la prova. La primera signant de la recerca, Magda Bosch de Basea, diu a RAC1 que la capacitat de diagnosi del TAC pesa més que el risc que suposa per tal de salvar vides.
Al final és una eina que pot salvar vides, ja que ens permet el diagnòstic de malalties i lesions infantils que són rellevants i és una eina indispensable pel seguiment de les malalties cròniques. En termes generals, per un infant, els riscos d'una tomografia computada són mínims. I, per tant, el balanç risc-benefici individual sempre es decanta a favor del benefici.
Per fer l'estudi han analitzat 1 milió de casos de 9 estats europeus diferents.
2 minuts i arribarem a 9:15. Les obres de la línia 9 del metro de Barcelona entren en una nova fase. S'han reprès les del tram central, que són 10 quilòmetres, que seran clau pel funcionament complet de la línia perquè en unirà els 2 extrems.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Els trens de l'L9 aniran de Santa Coloma de Gramenet al Prat de Llobregat d'aquí a 4 o 5 anys, segons ha explicat el Departament de Territori. Montse Martí.
Territori no s'atreveix a dir quan acabaran exactament les obres a la L9 perquè el subsol és variable i en alguns trams pot ser més complicat treballar-hi. Ara es reprendran els treballs a la zona del Macropou a la Sagrera, que fa anys que estan aturades. El Macropou està fet des del 2004. És una obra molt complexa, agrupa 2 túnels. El director d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat, ha explicat que la connexió de la línia en aquest punt suposarà un abans i un després en el funcionament del servei.
Aquest transaltar són 10 quilòmetres, un 20% de la línia, però en canvi aportarà el 80% de la demanda. Passarem de 23 milions de viatges anuals que tenim entre l'L9 i l'L10 Nord i l'L9 i l'L10 Sud, els 2 extrems de la ciutat, passarem de 23 a 113. És la clau de volta de la línia 9.
A la superfície, en el punt del Macropou, l'Ajuntament de Barcelona té previst recuperar el camp de futbol del Camp de Ferro, que es va fer destrossar per les obres.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Pràcticament 2:15, Israel accedeix a la petició dels Estats Units i farà pauses humanitàries de 4 hores diàries per poder evacuar els civils de Gaza. Ho ha anunciat el portaveu de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, durant una conversa amb els periodistes. Les pauses comencen avui i no hi haurà operacions militars, tot plegat després que Joe Biden demanés dilluns a Benjamin Netanyahu fer aquestes aturades tàctiques i, finalment, el primer ministre israelià sembla que hi ha accedit. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergui.
Israel no parla ara mateix d'alto el foc, ja que l'objectiu, diu, és acabar amb Hamas a la franja de Gaza i condiciona la treva humanitària a l'alliberament d'un grup important, gran, de segrestats en mans de Hamas i Jihad Islàmica. Sobre les pauses humanitàries, Israel assegura que, des de fa temps, permet pauses per l'evacuació d'habitants del nord al sud de la franja de Gaza. Avui ho han fet 80.000 persones. Hamas, per la seva part, ha dit fa uns minuts que encara no hi ha cap acord sobre la treva humanitària.
Gràcies, Sal. I mentrestant, dos dels principals líders de Hamas han arribat aquesta tarda a Egipte per continuar negociant un possible alto el foc temporal amb Israel. Les autoritats egípcies i també del Qatar en seran les mediadores. I a tot això, demà arriba a Barcelona l'exposició del World Press Photo. El CCCB acollirà la mostra de fotoperiodisme i fotografia documental que es podrà visitar fins al 17 de desembre. L'exposició inclou més d'un centenar d'imatges que aquest any posen el focus en la guerra d'Ucraïna, les protestes també a favor dels drets de les dones a l'Iran i en les migracions, Adrià de les Heres.
Per això els comissaris volen esprémer tot el potencial educatiu que tenen les fotografies que s'hi exposen. Ho ha assegurat el responsable de comunicació de Photographic Social Vision, Carlos Vela.
Eso nos permite crear concienciación en los más jóvenes, concienciación social, también estimular su opinión crítica, algo de lo que creemos que también nuestra sociedad está muy necesitada hoy en día. Estamos muy contentos realmente cómo está funcionando y la posibilidad que tenemos de llegar hasta la juventud a través de ellas.
L'exposició que aterra el CCCB per 19è any consecutiu mostra els treballs guanyadors del concurs World Press Photo. Una d'elles és la millor foto de l'any, de l'ucraïnès Evgeny Malolet, que la imatge retrata les destrosses que va provocar un atac aeri a un hospital de maternitat de Mariúpol.
I Disney ha posat data a l'estrena d'Inside Out 2.
What is that?
Serà el juny del 2024. A la primera part de la pel·lícula hi havia l'alegria, la tristesa, el fàstic, la por i la ira com a emocions principals que vivien a l'interior de la Riley, la protagonista del film. Ara ja serà un adolescent i, per tant, tindrà una barreja d'emocions. El tràiler que ha publicat avui Disney permet veure que, com a mínim, n'hi haurà una més, que és l'ansietat. I, per cert, que les produccions i rodatges de pel·lícules i sèries a Hollywood es tornen a posar en marxa, això després que aquesta matinada el sindicat d'actors i també els estudis cinematogràfics hagin arribat a un acord per posar punt final a la vaga d'intèrprets.
El pacte entre les parts resol les inquietuds que provocava als actors l'ús de la intel·ligència artificial, a banda també de pujar el salari mínim dels treballadors del sector en un 7%. En total, la indústria s'ha aturat durant 118 dies.
I encara en cultura, el Palau de la Música vol augmentar un 50% els seus espectadors. És un dels objectius que es marca la institució fins al 2026. El pla estratègic també es proposa millorar la programació i establir un espectacle permanent a la sala.
Ara hi ha uns 400.000 espectadors anuals, però la institució vol aconseguir-ne 600.000. Ho ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, Joaquim Uriach.
A través de la programació musical, del cant coral i del patrimoni artístic que tenim, es pot millorar, es millora la vida de les persones i es millora la societat. La música no la veiem simplement com, o només com un entreteniment, sinó que creiem que és una eina de millora de la societat.
El Palau de la Música també vol guanyar visibilitat al carrer i per això obrirà un local a la Via Laietana, on preveuen construir una zona per exposicions i també una botiga.
I acabarem parlant de música perquè el Talarn Music Experience ja té cartell. Actuaran, com ara sentim, Antònia Font. Entre el 18 i el 21 de juliol, al Pallars Jussà també hi haurà els Tiets.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba tard.
I un altre nom que també s'incorpora a aquest cartell és el de Guillem Gisbert, el cantant de Manel, que arrenca projecte en solitari.
La meva mona està malalta.
S'hi sumen també també els Catarres, els Figaflaues i Meritxell Nederman, un festival que es farà a Talarn, com dèiem, al Pallars Jussà, amb el pantà de Sant Antoni de Fons, amb 8 edicions a l'esquena, ja és una cita de referència del calendari musical del Pirineu. I encara a casa nostra, el cantant Mamaduixa treu el seu primer EP, que es diu Segur que no m'equivoco. Inclou aquesta cançó que ha fet fortuna, Riquití, i també tres més, l'EP que combina música electrònica, cançó d'autor i pop urbà, Mamaduixa, que presentarà l'EP el 15 de desembre a la sala Rasmatàs. I un apunt de teatre, Best Friends Forever, arriba avui al Tantarantana, l'obra la dirigeix Marta Albert i és una història sobre el dol d'una amistat que s'acaba. La representació es podrà veure a la sala fins al 3 de desembre. Vuit i 35, moment pels esports. Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Pedri, que no serà demà a la llista de Luis de la Fuente.
El Canaris quedarà a casa durant la tornada de seleccions d'aquest novembre després de la seva reaparició amb el Barça, un cop superada la lesió que l'ha tingut dos mesos fora del terreny de joc. Aprofitarà per acabar de posar-se a to i la previsió és que diumenge, en el darrer partit de l'aturada abans de l'aturada davant l'Alavés, sigui titular. Qui no hi serà diumenge serà Frenkie de Jong. A RAC1 us podem explicar que no jugarà fins després d'aquesta aturada.
D'avui també són notícia dues renovacions.
Una de fa poca estona, la de Diego Pablo Simeone, que amplia el seu contracte en l'Atlètic de Madrid fins al 2027. És al capdavant de la banqueta matalassera des del gener del 2012. Avui també s'ha anunciat la renovació del jugador del Real Madrid, Fede Valverde, fins al 2029.
I tenim en marxa la quarta jornada de l'Europa League.
El tram final, tres marcadors i un de destacat perquè el Villarreal acaba de remuntar davant el Maccabi Haifa. Perdia 1-0, ara guanyant 1-2. També el tram final, Toulouse 3, Liverpool 2, l'equip francès entrenat per un català, Carles Martínez, i Ajax 0, Brighton 2, gol i assistència d'Ansu Fati. A les 9 arrenca, entre d'altres, el Betis Aris Limassol.
Hi ha encara alguns resultats més, Dani.
En bàsquet, ha arrencat la setena jornada de l'Eurolliga masculina amb un triomf ajustadíssim de Baskonia a la pista d'Olympiacos, pràcticament sobre la botzina, 74-75. A les 9 el Real Madrid rep la Virtus de Bolonya, el Barça no jugarà fins demà, rebrà l'Estrella Roja amb el retorn de la Provítola i Joku Baitis, i en handbol, el Barça és a semifinals de la Superglobe. El Mundial de Club jugarà contra el Fuxi. Avui superat l'Al-Ahli 26-37.
Gràcies, Dani. Bona nit. Que vagi bé. I acabem, com sempre, amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
Tot bé, el coll, que t'hem sentit...
Estic una mica, sí, congestionat, mica que respira...
Quina excepció, anava a dir, no? Perquè
però és més al·lèrgic que no pas refredat, eh? Intentarem poder donar informació humana.
Anava a dir, anem al que ens interessa, el temps. Avui que ens hem llevat amb algunes pluges, amb el terra moll, demà també o no?
Demà no, tot i que sí que al matí hi haurà algunes precipitacions cap a la Vall d'Aran, febles en general, eh? També a l'extrem nord de l'Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà, cap a l'extrem nord de la Cerdanya també hi arribaran algunes precipitacions febles, amb una cota neu de 1.400 a 1.600 metres, en un dia en general, un matí tranquil, que començarem amb alguns núvols, però sí que el sol anirà guanyant protagonisme, i després sí que a la tarda, per un cantó, es mantenen les precipitacions intermitents en aquests sectors que dèiem del Pirineu, i també al llarg de la tarda, demà, tarda-vespre, alguns xàfecs poc importants cap al nord de les comarques de Girona, la cota neu que puja cap als 1.600 a 1.800 metres. A partir del migdia i durant la tarda, doncs, vent que reforçarà cap a les comarques de Tarragona, al sud de les de Barcelona i Lleida, amb alguns cops moderats
o
una mica forts. Sí, sobretot en el cas de les de Barcelona, doncs, una mica del Baix Llobregat cap al sud, Anoia, al Penedès, cap a la plana de Lleida i sobretot a les comarques de Tarragona, on en zones de muntanya pot bufar una mica més d'intensitat. I temperatures de bon matí, avui ja hem notat que feia menys fred, demà un palet menys de fred que avui, abrigadets, però vull dir que no farà tan fred com ahir o com abans d'ahir. I al centre del dia també, en molts casos, seran moltes les poblacions que guanyaran 1 o 2 graus. Avui s'ha arribat a 20, pràcticament 21 graus en algunes àrees del Montsià, però en conjunt ens hem mogut per sota dels 20 i en alguns casos per sota dels 15 a la Catalunya central i evidentment al Pirineu i al Prepirineu. Demà sí que podem guanyar 1 o 2 graus, però bé, doncs en temperatures que de moment es mantenen encara prou baixetes en espera de l'estiuet de Sant Martí. Mm-hmm. Sant Martí és demà passat, en parlàvem la setmana passada, si no vaig errat, i diumenge...
Que es complirà,
sobretot, sembla que es complirà, i a partir de diumenge les temperatures que volen tirar cap amunt, un any més, l'estiu de Sant Martí que arriba a la seva cita.
Escolta'm, ja que hi som, que estem pendents d'aquesta concentració a Madrid, potser ara t'enganxo, però no sé si... Ahir sí que queien quatre gotes a Madrid i vam estar pendents també de si aquesta pluja afectava o no aquestes concentracions. Avui està previst que hi plogui, no, eh?
No, avui no, de fet avui ha fet un bon sol a Madrid i una temperatura d'uns 16 graus i ara mateix doncs, no hi plou, ni és com ahir que hi havia precipitacions cap a, més a l'oest de la península que apuntaven cap, a, doncs, cap allà. No és el cas d'avui. Les que hi siguin tindran una nit tranquil·la, si més no, en aquest
sentit.
Pel que fa el temps.
Gràcies, Abel. D'aquí una estona ens ho actualitzes tot plegat.
Molt bé, fins ara.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Les falta 8 minuts per les 9 del vespre.
A RAC 1, 9C, amb Anna Ballonesta.
Avui no ha estat culpa del Silva, ha sigut jo que m'he despistat per una vegada, que no ens distreus aquí amb les teves històries. Sí,
fa mesos que no diguis mai res.
Va, comencem la tertúlia d'aquest dijous, 9 de novembre, avui amb el Jordi Cominal. Què tal, Jordi? Bona nit.
Hola, bona nit.
El Rafa Garrido, també. Què tal, Rafa?
Pues en
com estàs?
Estic que m'arrossego una mica per terra, però no passa res.
Necessitem dia, que arribi aquest cap de setmana, oi?
Dia una mica intens. Sí,
una miqueta.
I anem acumulant. Però dic que estic envejós, tinc molta enveja de demà del Basté.
Mm-hmm.
Perquè podrà fer preguntes a algú de Junts per Catalunya, per fi.
Sí, sí.
Per fi.
I la resta, doncs,
avui,
que ho escoltarem amb atenció.
Us ha demanat
és veritat.
Sí, molt de perdó, però poc de... Com és allò? Soc molt poc de missa ara, d'allò de no tornar-ho a fer, com es diu?
Penediment. No.
Voluntat d'esmena.
No ho sé,
no,
Rafa.
Per exemple, no ho sé. Bueno, és igual.
No sé què vols dir, exactament.
Que de poc em serveix que em demanin perdó i després no puc fer preguntes.
Hola, Maria Vila.
Què tal?
Què tal? Com estàs? I Silva. Bona nit, també.
Tinc nom, tinc nom també.
Sí, home.
La Silva no.
Josep Manel.
No, que des d'aquell dia que el vam criticar quan no hi era, està més tranquil.
No, a mi saps què passa? Quan veig tanta gent nerviosa com aquests que estan al carrer.
Ai, anava a dir aquí, nosaltres no.
No, estem aquesta aquí... gent que hi ha per ahí al carrer, aquests dies, nerviosos, sí. Em surt el moderat que porto dins. Ja.
Ah, en contraposició,
Sento molt tranquil. Jo.
Doncs mira, ara que parlàvem precisament de les noves concentracions que hi ha un dia més a Madrid i avui també a Barcelona. Abans ens deien que aquí a Barcelona semblava que la cosa estava força calmada, però connectem primer en directe amb Madrid, amb el Jordi Armentera. Jordi, bona nit de nou.
Hola, bona nit de nou.
No sé si la situació segueix més o menys calmada, com ens deies abans, amb el doble de gent que ahir, o la cosa s'ha anat animant en aquesta mitja hora?
Ja no hi ha el doble, ja hi ha força més gent. Esperarem la dada oficial de la delegació del govern espanyol aquí a Madrid, que és qui l'ha facilitada cada nit, però hi ha moltíssima més gent que ahir. I probablement en aquests moments hi ha més gent que abans d'ahir.
Jordi, escolta'm una cosa. Precisament com que hi ha més gent, ens està fallant la comunicació. Ja sabeu que quan s'acumula molta gent, les connexions a través d'internet es compliquen, i ara s'enteníem el Jordi, però sentíem aquestes com interferències que dificultaven una mica que el so fos positiu. Mentre reconnectem de nou amb el Jordi Armenteres, això home que traiem també al cap per Barcelona, tenim el Joan Torra. Joan, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
No sé si heu arribat ja a la delegació del govern aquí a Barcelona o encara esteu caminant.
Doncs ja hi hem arribat. Fa uns 15-20 minuts que ja som aquí davant de la delegació del govern espanyol. Veníem de la plaça Artós amb un centenar de joves, la majoria adolescents, i ara s'han unit a un centenar més de persones. Per tant, són en total unes 200 persones que es concentren ja davant de la delegació del govern d'Espanya. Això clarament demostra que la marxa ha punxat. De fet, hem sentit gent que deia que s'esperava molta més munió de persones. Perquè us en feu una idea, la quantitat de gent ara mateix, diguem que omple la meitat del creuament que hi ha entre el carrer Mallorca i el de Roger de Llúria. Pel que fa als crits, molts de Por Ellos, de moment, però tot tranquil, amb una doble barrera de tanques i diversos furgons dels Mossos que estan barrant el pas dels manifestants a l'edifici de la delegació. Molts crits i insults també contra Pedro Sánchez i el PSOE, i evidentment contra Puigdemont i l'independentisme. També, com ha passat els últims dies, sobretot a Madrid, s'hi han sumat proclames racistes com Espanya cristiana i no musulmana o contra los moros no tenéis cojones, i també contra els mitjans públics, particularment a TV3 i Televisió Espanyola. També hem sentit algun crit de que Espanya, deien, s'ha convertit en una dictadura a l'estil de Cuba.
Sentíem també alguns d'aquests crits ara de fons. Gràcies, Joan, qualsevol cosa ens avises.
Fins ara.
Fins ara. Crec que hem pogut recuperar ja la connexió també amb el Jordi Armenteres. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit de nou. Si l'hem recuperada, intentarem millorar el so. Efectivament, el que dèiem ara és que aquí en aquest moment hi ha molta més gent, però hi ha una cosa que pot preocupar molt més que no aquesta munió de gent, que són milers. Probablement la concentració més important que hi ha hagut al llarg d'aquestes últimes 7 nits aquí a Ferraz. Que comença a passar el que va passar abans d'ahir i el dilluns, i que explicàvem en directe, que començava a canviar el perfil. O sigui, a les 7 de la tarda aquesta concentració ha anat començant amb perfil baix, amb perfil familiar, fins i tot hi havia nens, els nens, pares que més ostentaven de tenir un nen a colla en aquesta concentració. Aquests s'han anat retirant i ara de cop i volta hem començat a veure com ens apareixen alguns encaputxats. La primera bandera franquista, la policia fins fa 10 minuts no ha hagut d'utilitzar en cap moment els cascs, no se'ls ha posat, hi ha hagut llançament d'objectes al primer cop, res, això fa just un moment, i els policies, els agents de policia, s'han posat els cascs.
Jordi, no sé si avui creus que també el dispositiu policial és més gran que, sobretot que dimarts, perquè ahir ja vam explicar que havia estat un dia relativament tranquil, avui veus més policia o més tanques d'aquestes que hem anat descrivint aquests dies?
No tenim dades del Ministeri de l'Interior, perquè el Ministeri d'Interior bàsicament no les facilita.
No, però pel que veus tu, passat, eh?
Sí, tampoc ens ha passat les dades als sindicats avui, tot i que les hem demanat. Ahir hi havia un desplegament de 400 agents de la policia. És probablement el desplegament que hi ha per sobre o per sota avui. És un desplegament que ha anat increixent al llarg de tota la setmana. Ahir 400, abans d'ahir 320, cada unitat antiavalots és de 40 agents a la policia espanyola. I em demanaves per les tanques. Les tanques passa exactament el mateix que vam explicar ahir a última hora. Hi ha aquest trenat de tanques per protegir la seu del PSOE a Ferraz, a banda i banda de carrer, això ocupa dues cantonades, i el que han fet és exactament el mateix que ahir, que era la sorpresa que teníem quan les desmuntaven a la nit, que per evitar lligar-les amb brides, perquè les brides, els manifestants les acabaven tallant, i han posat cadenat. Llavors, hi ha tot de candaus en aquest trenat estratègic d'unes tanques de color blau. Aquest xiulet que sentiu són per la presència, sí, de l'helicòpter que ha baixat la seva altura.
Aquests dies l'helicòpter, anava a dir, s'incorporava una mica més tard, no? Avui, i és des del principi, Jordi?
No, fa un quartet d'hora, 20 minuts, que l'helicòpter sobrevola un altre cop aquesta zona. Hi ha doble manifestació aquí en aquests moments. Hi ha més de mitja dotzena de col·lectius ultres que feien la convocatòria, alguns a les 7, altres a les 8 del vespre, però hi ha hagut també una concentració just davant de la delegació del Parlament Europeu aquí a Madrid. Això és el Paseo de la Castellana, ben bé a 2 quilòmetres. Donàvem la dada de 200-300 persones, perquè veiem a través de la xarxa social que venien cap aquí. La dada oficial, aquesta sí que la tenim, delegació del govern espanyol a Madrid, diu que hi havia 1.500 persones que han arribat ara fa uns minuts.
Ens deies fa una estona que crec que havia arribat ja Santiago Abascal també aquí a davant de Ferraz, no?
Sí, de fet ha arribat a les 8 en punt, que començàvem el 9C, abans ho dèiem, i fa uns minuts ha parlat. No ha repetit el mateix que ha dit aquest migdia quan parlava de dictadura o de l'arrencada d'una dictadura, sent seu el discurs d'Isabel Díaz Ayuso, però sí que ha parlat de Pedro Sánchez com a dictador.
Enfrentamos probablemente el periodo más negro de nuestra historia y tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener el apoyo y la investidura con todos los enemigos de España y que sin ninguna duda va a defenderse. Y va a defenderse utilizando todas las tretas, todas las armas posibles. Va a defenderse pasando por encima de la ley como lo está haciendo al obtener su investidura.
Un altre element a tenir en compte, que Santiago Abascal ha estat un catalitzador absolut en els crits contra Pedro Sánchez, contra Puigdemont i contra l'amnistia, tan bon punt ha arribat. Si hi havia una protesta que anava evolucionant des de feia més d'una hora,
sí,
tot hi havia silencis a l'hora dels crits, com si no es posessin d'acord amb el que havien de protestar, però aquests crits, tan bon punt ha arribat Santiago Abascal, no han parat i continuen.
Abascal, que ha arribat davant de Ferraz a Madrid, i crec que aquí a Barcelona, davant de la delegació del govern espanyol, també hi ha alguna novetat, Joan?
Doncs no, la tònica és la tranquil·litat. Ha arribat el màxim dirigent de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga. La gent s'hi està fent fotografies, però vaja, el que són ara, el que veiem ara són algun crit contra el PP i sobretot a favor de Vox. Aquesta és la tònica ara mateix. Parlem de 200 persones que es mantenen aquí des de fa una mitja hora davant de la delegació del govern espanyol, la majoria joves, i crits, evidentment, en contra de Pedro Sánchez, Puigdemont, i dient que això, Espanya està, diguem-ne, derivant en una dictadura. De moment no hi ha més novetat que l'arribada d'Ignacio Garriga.
Doncs aquesta arribada també del líder de Vox a Catalunya en aquesta concentració aquí a Barcelona. Jordi, a banda dels crits habituals que hem anat sentint aquests darrers dies a la seu de Ferraz, avui també parlàvem d'una notícia que, si de cas, si avui tenim temps, també en parlarem al final de la tertúlia, que és aquest intent d'assassinat d'Alejo Vidal Quadras. No sé si s'hi han referit d'alguna manera avui també els manifestants aquí.
Sí, tant. Alejo, España está contigo. Això és un crit recurrent en aquesta concentració. Fins i tot hi ha una pancarta, que és de les poques noves que hi ha avui en aquesta manifestació. No oblidem que Alejo Vidal Quadras és un històric dirigent del Partit Popular, sobretot de Catalunya, però és un dels fundadors de Vox. I em va sortir malament de Vox en el seu dia. Hi ha una profunda enemistat amb bona part de la cúpula de Vox en aquests moments. Sí que és veritat que Santiago Abascal l'ha defensat i li ha desitjat el millor. Però en tot cas, sí, hi ha crit de Alejo, España está contigo, ja us ho dic, que són recurrents.
Mm-hmm. Doncs Jordi, intentarem una cosa, intentarem millorar aquesta connexió, a veure si és possible o no, i si també la connexió a internet ens ho permet. I ara, de seguida, doncs, tornarem a connectar amb tu, si tens qualsevol novetat. O sigui, sentim ara crits de fons, no sé si és que ha passat alguna cosa...
No, són els mateixos crits que aguanten. Mira, ho podem fer en veu alta, intentaré connectar-me al Merlí, el Quantum no funciona i per telèfon...
Això són detalls tècnics, vull dir, són diferents aparells per connectar-nos a la ràdio, però
així ho fem ràpid.
Són els que estaven fallant en aquests moments. No sé com veieu la situació ara mateix, amb aquestes concentracions, que ens van arribant també algunes imatges en directe a través de la televisió, i com deia el Jordi, sí que sembla que ara, com passa cada dia, va canviant aquest perfil. A la tarda potser hi havia més famílies, fins i tot amb fills, i ara la gent, el perfil de les persones va canviant. Silva.
Bueno, ahir és que hi havia partit de futbol i jugava al Madrid, i això va influir en que ja és menys gent, no? Bueno, com et deia abans, jo quan veig la gent tan excitada, doncs intento reflexionar sobre el que està passant, no? De fet, el fet de que surti gent al carrer a Madrid d'aquesta manera, en realitat li està fent un favor al PSOE, no? Perquè és una mica la...
Sí, tu creus?
Sí, jo crec que sí, que li dona la gran coartada que necessita, perquè... Com ja vaig dir un dels últims dies, i crec que el Rafa em va dir que és una cosa habitual, que passa que jo crec que aquí hi ha alguns elements una mica diferenciadors, jo crec que tot el que està passant en l'acord que avui s'ha signat es basa en un doble engany, no? Per una part, els votants del PSOE, que estan acceptant una cosa que van dir el seu partit, que va dir que no es podia fer, i els votants de Junts, que a canvi d'aquesta cosa, que és l'amnistia, que per cert és l'única cosa que encara no sabem en què consisteix, perquè no tenim el temps de la llei, i jo ja fa setmanes que ho vaig reclamant a veure en què consisteix, doncs els votants de Junts el que fan és a canvi...
Tu i tots,
Sí. Sí, però vull dir que al final els juristes el que volem és veure el text de la norma.
Els juristes tots, no?
Sí. Bueno, però vull dir, per poder opinar al final, no?, amb arguments. Ara aquest... O sigui, l'acord d'avui és molt peculiar perquè diu que es posen d'acord només en que votaran l'investidura i amb l'amnistia, i amb la resta diu coses en les que no estan d'acord, no? Bàsicament és que el que fan és establir una sèrie de coses que diu, amb això no estem d'acord.
Però una cosa, anem per ordre. Us he demanat per les marxes i després ja entrarem a parlar del pacte.
D'acord, perdona. Jo acabo amb l'argument que deia, jo crec que això es basa en un acord en què consisteix en que una part enganya els seus electorats i l'altra...
No estàs responent a la pregunta.
Un moment, ara acabo, i ho vinculo. I ara acaba... Sí, però és que no estic acabant l'argument. I aleshores l'altra part el que fa és acceptar aquest aquesta amnistia, a canvi també de no fer el que van dir que faria, no? Perquè aquí no es parla d'independència, d'autodeterminació, bueno, es parla de que en el futur, no sé què, i això el que provoca, curiosament, és la reacció de tota aquesta gent del carrer o la gent de la dreta, que en realitat, bueno, clar, sí, home, se senten molt indignats, i jo crec que hi ha elements com per estar emprenyat, perquè com els jutges han dit, per exemple, hi ha alguns arguments aquí que són absolutament insostenibles, i jo crec que fins i tot hi ha un punt d'immoralitat, però en realitat aquí ni hi ha una dictadura ni passa res greu. O sigui, hi ha dos partits que s'estan posant d'acord en coses que no estaven d'acord, veurem després la part jurídica, i això està provocant doncs una mobilització a Madrid, curiosament, que sembla que ha desplaçat, perquè avui hauria d'haver un munt de gent a Catalunya també manifestant-se a favor d'aquest acord, no? Si fos en contraposició del que veiem a Madrid, no? Tindria tot el sentit del món que hi hagués molts independentistes contentíssims sortint al carrer dient que bé, que hem aconseguit tot el que diuen els de Madrid, que el Sánchez ha cedit, no? I per tant jo ho valoro en aquests termes. O sigui, a mi em sembla que això està basat en un engany, hi ha una part que és molt discutible, però a partir d'aquí no acabo d'entendre a veure, entenc els de l'ultradreta perquè segurament no tenen més capacitat de raonar, però per exemple el que fa el PP no sé per què, de què servirà, no acabo d'entendre.
Maria.
Jo crec que estem una mica criminalitzant aquestes protestes. Jo crec que entren dins del dret de manifestació, eh? I, no, sí, sí. I a vegades fem escarafalls i tendim a comparar-ho amb el que passava aquí fa uns anys. A mi sí que hi ha una cosa que em fa moltíssima gràcia, que és que hi ha un càntic que és calcat, que és el de premsa espanyola manipuladora, però en aquest cas en castellà, i em fa gràcia que d'alguna manera aquestes protestes s'estiguin processistitzant a la manera madrilenya i feixista, perquè el que acaba sortint a partir d'una certa hora és el que és, i això em sembla remarcable. Però més enllà d'això, jo estic d'acord amb el Silva en això, i que no serveixi de precedent, que efectivament...
Hi ha molts precedents, estem d'acord. Moltes coses.
No, jo no crec... Bueno, després ja parlarem del pacte i de quines implicacions té, però en les protestes en si mateixes, jo crec que això consolida el PSOE, que és el guanyador, no el gran guanyador, és el guanyador d'aquest pacte, perquè la conseqüència que té imminent és que Pedro Sánchez serà president, i punt. O sigui, no hi ha cap altra cosa, Pedro Sánchez serà president... I per tant, aquest tipus de protestes, i sobretot quan comencen a desfilar, doncs, segons quin tipus d'espècimens, que ahir també vaig veure que em feia molta gràcia, que havien retallat l'escut, perquè dius, no, retallen l'àguila per no semblar tan feixistes, no, retallen l'escut constitucional perquè consideren que l'escut va ser el PSOE qui se'l va inventar. O sigui, és tot meravellós.
Jo vaig estar una estona pensant, però què simbolitza exactament aquesta bandera? Perquè hi ha un forat negre i no acaba de veure,
com si fos un ponxo, no? Reformulat. Però sí, jo crec que això beneficia sobretot a Pedro Sánchez, que una vegada més és capaç de situar-se en la posició no només moderada, sinó constitucional i sensata, que és, doncs, tota aquesta... Evidentment, jo el que haig de fer és pactar amb aquesta gent, perquè amb aquesta gent, vull dir, amb Junts i amb Esquerra i amb qui sigui, perquè aquesta és l'altra, que encara no n'hem parlat, de tots els que han de venir també, però jo haig de pactar amb aquesta gent, perquè a l'altra banda hi tinc, doncs, autèntics en arguments que fan servir paraules molt gruixudes. Això és veritat que a mi avui Díaz Ayuso m'ha sorprès una mica l'entrevista amb Antena 3 per la contundència i aquesta mena de veneçolització del discurs parlant d'una dictadura així obertament, però que al final això el que fa és caricaturitzar-los, i Pedro Sánchez, que és un mestre en això, sabrà treure en profit, i ja l'està traient.
Rafa.
Bueno, jo crec que és, d'alguna manera, la sortida de l'armari del feixisme, no? Bueno, surten al carrer amb les banderes aquestes del pollastre, cantant el cara al sol, i la dreta pretesament moderada els riu les gràcies. Doncs, bé, bueno, com a mínim les cartes estan a sobre la taula. Una persona pot anar a una concentració el primer dia i no esperar que allà es canti el cara al sol o que hi hagi feixistes de tota mena i de tot color. Però si tornes el segon dia ja saps quin pas hi dona. I si tornes el tercer, també. Per tant, bueno, jo crec que d'alguna manera es destapen una mica les cartes, i en aquestes qüestions o estàs amb ells o estàs contra ells. Vull dir, no hi ha més. Per tant, en aquest sentit, estic d'acord amb vosaltres. Crec que el discurs a Pedro Sánchez li el posen molt fàcil. A Pedro Sánchez i a l'independentisme, també, eh? Perquè, d'alguna manera, és pactar amb Pedro Sánchez és una manera d'evitar que aquesta gent arribi al poder, també. I aquest argumentari també ha estat de vegades sobre la taula dins dels partits independentistes, sobretot d'Esquerra Republicana, i no parlem ja del nacionalisme basc. Per tant, bueno, a mi em sorprèn i m'espanta que hi hagi tanta gent, però no deixa de ser una mica allò, bueno, la sortida de l'arma. Jo crec que l'amnistia, en realitat, els és exactament igual. Han buscat una excusa com una altra. Podien haver esperat, no sé, al traspàs de Rodalies, m'és igual. Vull dir, han agafat algo que els vesteix el discurs, els posa el jacet una mica, però quan tu surts, i és curiós, no?, que els nostàlgics d'una dictadura acusin un estat de ser una dictadura que els permet, per exemple, sortir tranquil·lament tres nits seguides a cantar el cara al sol, i aquí no passa res.
Crec que el Jordi Armenteres volia afegir alguna cosa sobre això que comentàvem ara d'aquestes banderes retallades, no, Jordi?
Sí, n'hi ha unes quantes, ja són gairebé, podem dir d'aquesta manera, un clàssic d'aquestes últimes nits a Ferrat, però s'acaba de produir una situació, com a mínim curiosa, que ahir també ja la vam veure. Hi ha hagut un grup de joves que han tret una bandera franquista, una bandera amb l'aguilot franquista, i de cop i volta s'ha produït una escridassada brutal fins al punt que els mateixos manifestants han acabat agafant aquesta bandera franquista i li han tret. Això al mig de la manifestació, mira, en aquests moments acaben de tirar una ampolla sobre els polítics.